Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui descobrirem com eren els jocs tradicionals d'abans, de la mà del llibre El carrer popular, jocs de tradició a Valls, de l'Albert Oliva. També anirem fins a Reus per parlar de com va anar el Congrés Internacional de Gegants i en parlarem amb en Gerard Puget. I com no podia ser d'altra manera, farem el repàs de les propostes de cultura popular i tradicional més destacades per aquest cap de setmana a casa nostra. Tot això ja ho sabeu durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè al Camp de Tarragona som terra de festa. Presentat el llibre El carrer popular, jocs de tradició a Valls, i per aprofundir una mica en aquest llibre parlem amb el seu autor, amb l'Albert Oliva, que és filòleg i autor de moment d'aquest llibre. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Com sorgeix l'aventura de fer un llibre sobre els jocs de tradició?
Doncs bé, va sorgir quan feia el màster d'Estudis Superiors de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, quan me vaig plantejar a veure quin treball de final de màster podia fer. A mi sempre m'ha interessat la recerca del folclore, la literatura oral popular, i de fet a la Universitat de Tarragona doncs, hi ha un arxiu de folclore. Llavors doncs, me vaig plantejar, vaig anar a l'Arxiu Municipal de Valls i vaig descobrir aquest manuscrit inèdit de jocs tradicionals de Valls, 106 jocs tradicionals de Valls recollit l'any 1951, i vaig pensar doncs, que era una bona oportunitat doncs, per treballar aquest material. Vaig fer un primer treball de final de màster i després, arran d'aquest treball, doncs, em vaig aventurar a fer una tesi doctoral sobre l'autor que recollia els jocs, que és mossèn Eusebi Ribes, ja que vaig descobrir doncs, que hi havia un fil molt interessant per estirar, ja que havia sigut doncs, un folclorista que havia portat doncs, una quantitat de material significativa a la història del folclore català de principis del segle XX. I d'aquesta manera doncs vaig seguir treballant aquest manuscrit fins avui dia, doncs, que gràcies a l'aportació i a l'interès de Quart Minvant, amb Francesc Sanz al davant, doncs, van creure oportú publicar aquest material editat i treballat, estudiat i classificat segons una tipologia de jocs que, bueno, ja ho parlarem més endavant, sí.
Per tant, una miqueta tot surt arran d'aquest personatge, no?, de mossèn Eusebi Ribes.
Ribes. Sí.
Per qui no el coneguin, qui és aquest personatge i què va significar pel folclorisme vallenc, podríem dir?
Doncs mossèn Eusebi Ribes era fill d'una família benestant de Valls, va néixer l'any 1874 i va morir l'any 1959 i era prevere i beneficiat de l'església Sant Joan de Valls. I entre d'altres tasques religioses que va fer, doncs sempre va tindre un interès per diversos àmbits de les arts de la cultura catalana com ell definia, i un d'aquestes arts doncs, era el folclore i les seves expressions més genuïnes, més populars al carrer. Entre elles doncs, va ser un cançoner i va fer un aplec de jocs tradicionals de Valls.
Mossèn Eusebi, arribes a centre sempre a la ciutat de Valls?
Sí, normalment sí, perquè era el seu àmbit més immediat, era tenia la correspondència amb els seus feligresos, amb el seu poble i
sense revelar moltes coses, perquè evidentment l'interessant és que puguem gaudir i llegir el llibre. Com eren aquests jocs de tradició que descriu mossèn Eusebi?
Doncs un aplec d'aquestes característiques, que cal destacar que té un contingut quantiós, 106 jocs recollits, un aplec així es pot trobar en el territori, el trobem a Reus, Tarragona, bé, són jocs genèrics del camp de Tarragona, amb particularitats sí que són locals, però el que és interessant d'aquest aplec de mossèn Ribes és les notes històriques, folklòriques, artístiques que ell inclou. És a dir, a partir d'una descripció genèrica d'un joc, com pot ser el cavallxal, o els patacons, o les xapes, doncs ell sempre troba aquella particularitat identificada amb la ciutat. Que si un vellenc il·lustre va poder fer això, que si a l'església de Sant Joan conté un altar que estava pagat per un gremi que per exemple, el joc de la corda, del gremi dels corders, doncs el gremi dels corders tenia un altar que feia la festa per Sant Pau i descrivia la festa de Sant Pau. O sigui, se n'anava molt més enllà d'una simple descripció del joc o d'una possible etimologia. I crec que això és el que fa interessant, ja que hi ha tota una informació subjacent que quan vas llegint la plec o vas desxifrant les notes, doncs te n'adones de l'envergadura real d'un treball així.
Pel nom del llibre, pel títol del llibre, de fet, també s'intueix que el carrer hi juga un paper destacat en aquests jocs.
Sí, el títol de l'aplec original del manuscrit és Folklore Vallenc, Jocs a Mauca i llur descripció històrica-etimològica. Llavors, jo fent aquesta edició, aquest estudi, la proposta de classificació, vaig voler donar un títol molt més simbòlic com pot ser el carrer popular. Vull dir, jo vaig centrar molt el pes de l'espai públic, del carrer, un carrer que sempre és de les persones, que si no, no seria tal com el trobem o com el configurem. I a partir d'aquí, doncs, la línia principal del llibre es basa en això, en l'espai. És a dir, fins i tot la pèrdua de l'espai públic i, per tant, la pèrdua també de la transmissió d'aquests jocs. També al principi, la introducció, es fa una reflexió precisament d'això, del trencament de la transmissió generacional d'aquests jocs i que potser amb la publicació d'aquest llibre doncs, es recupera d'alguna manera el retorn d'aquest contingut a la nostra societat més immediata.
Clar, això t'anava a preguntar. Un estudi com aquest pot servir per fer alguna recuperació d'algun dels jocs?
Sí, jo penso que aquest és el sentit veritable d'aquest tipus de publicacions. A part d'inventariar i catalogar uns jocs i que quedi constància, que no quedi en el fons d'un calaix, que no té cap utilitat, penso que també ara que el que es parla molt és de l'impacte social de la ressegra. Per tant, doncs, de retornar un contingut a una societat, que de fet aquest contingut, doncs, el punt d'origen és aquesta mateixa societat. Llavors, ara aquest llibre, doncs sí que té una part bastant acadèmica, però d'allà em pot derivar a materials didàctics o reintroduir aquests jocs a l'aula. De fet, això també ho parlo en el llibre, que clar, aquesta transmissió dels jocs abans era familiar, és a dir, dels avis i pares a fills, i ara doncs, aquest espai de casa, aquest espai també doncs, de carrer i tot això com s'ha perdut, ara és l'escola catalana, són els esplais, són els que ocupen aquest espai de transmissió i, per tant, doncs, potser és un altre àmbit on s'ha de traslladar aquesta transmissió del joc tradicional.
No sé si has tingut temps ja de parlar-ne potser amb algú per fer material pedagògic relacionat amb tot això o encara és massa d'hora?
Bueno, clar, fa pocs dies que el vam presentar, però sí que quan vam anar a parlar amb l'Ajuntament i vam presentar el projecte, els va semblar molt interessant i de seguida doncs, van fer l'observació doncs, que això podia derivar en un treball o en uns materials més aplicats, més encarats a la docència. Però tot i això no s'ha parlat de res, però si algú considerés oportú, doncs endavant, crec que seria el veritable sentit doncs, això d'encara retornar més i fer més assequible aquest contingut del llibre, que a vegades pot ser una mica acadèmic, però que així doncs, encara tindria més utilitat.
Quan mirem llibres relacionats amb la cultura popular i tradicional, és força habitual trobar llibres de gegants o de festes concretes, però a vegades costa més trobar llibres com aquests, com llibres relacionats amb el joc o amb d'altres pràctiques potser més immaterials o que potser s'ha anat perdent més. Per què creus que passa tot això?
Això és una de les coses que m'ha tirat l'atenció i que potser no n'era conscient fins al dia de la presentació. És a dir, el dia de la presentació en l'acte del Convent del Carme, doncs em va vindre molta gent. La veritat és que feia molt de goig veure aquella sala plena. I clar, llavors vaig ser conscient que, ostres, publicar un material així, tothom hi té alguna cosa a dir sobre aquest contingut, sobre els jocs, tothom se'l sent seu d'alguna manera, tothom s'hi sent identificat, i és que aquest contingut o aquest estil de llibre doncs és molt proper, perquè és molt tangible, molt assequible en una infantesa, en una localització, en unes èpoques concretes. És a dir, tothom hi és partícip d'això. No és com una novel·la que et pot agradar més o menys, sinó que això, depenent també de com estic enfocada la publicació, doncs tothom hi té alguna cosa a dir. Llavors, crec que també hem volgut fer un material força visual, força atractiu estilísticament, i també s'han inclòs tota una col·lecció de fotografies del Valero Llosà inèdites a l'Arxiu Municipal de Valls. Són unes fotografies de molta qualitat, en blanc i negre, i preparades, és a dir, amb jocs de contrallums, amb la posició exacta de cada xiquet jugant al carrer, en unes localitzacions concretes de Valls. Això fa que aquesta publicació també tingui certa singularitat, a part del contingut, com hem explicat, de notes històriques de Valls i això. I crec que es desmarxa una mica de les publicacions, com deies, de cultura popular, que pot ser més formes de folclorisme, més que de folclore, com pot ser que balls populars, elements festius, festes, castells... Això potser és la signatura que queda pendent, que a vegades tenim materials inèdits que tampoc en som conscients i que crec que rascant una mica en calaixos, com és el cas que va passar amb la pleca, jo el vaig trobar a l'Arxiu Municipal de Valls, doncs poden sortir publicacions del tot interessants.
Clar, inicialment comentaves que amb mossèn Eusebi Ribes encara es podia estirar més aquest personatge, no? Que encara en podien sortir coses interessants. No sé si tenim alguna cosa interessant per poder avançar o algun filó que creguis interessant que es pot estirar de mossèn Eusebi Ribes.
Sí, la veritat és que, bé, jo, primer tema, com he dit, vaig estudiar una mica per damunt aquest aplec de gestionals, però de seguida vaig veure que hi havia tota una substància, tot un suc que es podia treure d'aquesta figura, deixant la banda més eclesiàstica, més de la seva condició de religiós, sinó buscant la banda més de la seva tasca folclòrica i d'estudiar doncs, les tradicions i tot això. Llavors, la meva tesi doncs, la vaig estructurar des d'una vessant més biogràfica i després d'un més a la seva tasca. I en aquesta tasca i la seva contribució acadèmica, doncs ho he basat en tres pilars. Un, que és festes i costums, que té tot un seguit de notes i potser monografies més simples de festivitats de Valls, d'elements festius, i una dada força interessant sobre cronista del món casteller. De fet, Ribes rescata d'un manuscrit antic la primera dada d'una actuació castellera a Valls, que ja no es coneix com a Vall de Valencians, sinó com a castellers. I això diversos cronistes moderns doncs sí que citen Ribes des d'aquest punt. Després un altre pilar és aquest dels jocs tradicionals, i després un tercer pilar interessantíssim, que és el que estic treballant ara, és que va editar un cançoner popular de Valls, que amb més de 530 cançons recollides a Valls entre 1929 i 1932, amb unes informants, amb unes característiques molt concretes, i aquest cançoner, aquest manuscrit original, el va cedir a l'obra del cançoner popular de Catalunya l'any 32. Llavors, vaig anar a Barcelona, a les Tradicions Populars de Catalunya, i vaig poder trobar les fitxes microfilmades d'aquest cançoner. Més de 1.000 fitxes amb la seva fitxa i la seva cançó, i ara estic fent una edició d'això. Això no sé què portarà, si només ho faré servir com a material de la meva tesi, o pot derivar alguna cosa més aplicada, com ha sigut el cas de l'aplec de gestionals. Aquest cançoner és força interessant perquè doncs, una de les primeres conclusions que té és que, tot i la seva condició de religiós, ell no feia un cribatge de contingut, sinó que hi pot haver cançons més escatològiques, cançons més amoroses, fins i tot cançons sexuals, amb segones, i això doncs, és interessant per l'època i la seva condició de religiós.
Jo crec que amb tota aquesta informació algun estudi o algun llibre més segur que surt. Albert, no podem deixar marxar un vallenc sense preguntar-li com es presenta Sant Úrsula, una Sant Úrsula una mica marcada pels esdeveniments que puguin succeir, no?
Sí, és una Sant Úrsula especial, especial perquè el primer acte que va tindre lloc a la ciutat amb motiu de la fira va ser precisament la presentació d'aquest llibre, i després doncs, una Sant Úrsula doncs, condicionada per tots els esdeveniments polítics i socials que viu el país. De fet, ja hi ha hagut suspensions d'alguns actes i jo crec que Sant Úrsula no es podrà desenvolupar tal com està concebuda. De fet, jo no concebo un moment de país com el que tenim, amb repressions, amb empresonaments, i que, per exemple, una ciutat com Valls, modèlica, doncs festegi i surti al carrer en uns dies doncs, que crec que no s'ha de festejar res, sinó que hem d'estar més units que mai i remar tots a un extrem. Bé, això ja ho veurem, és decisió de l'Ajuntament, però crec que de totes maneres no es podrà desenvolupar la Sant Úrsula que tots volem o que si més no tenim plantejada.
Bé, ara sí, Albert Oliva, filòleg, autor del llibre El carrer popular, Jocs de tradició a Valls, gràcies, molta sort amb el llibre i bona fira de Sant Úrsula en el sentit del que vagi succeint.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada, vagi bé.
Vinga, adéu.
Renaixem de les llums de l'albada i el sol que ens crema cada dia. L'estim de les feres feroges, el vol dels ocells, les onades braves. Renaixem de creure en nosaltres, de les arrels que sostenen els arbres. La llegenda d'una resistència que mai venceran. Renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu i amb tu vencerem. Vesprades roges, els carrers de la nostra infantesa. L'alegria, un mirar els cares, l'emoció cantada amb la veu trencada. Renaixem de les gestes del poble, celebrades amb flors i abraçades. La bellesa de viure la vida sense claudicar. Renaixem de totes les ferides, escrites a les pells mestisses. Renaixem de la perseverança, de lluitar amb la vella esperança. Fins a l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu. I amb tu vencerem. El cel cobert d'estrenes, la lluna grisa entre les branques, el vent que s'emporta les pors, la crida salvatge, la remor del bosc. Renaixem dels nostres orígens, les paraules que mantenim vives, els versos que expliquen la història d'un antic llegat. Renaixem de les guerres que es lliuren a les valls fosques de les nostres vides. Renaixem de totes les derrotes, si hem caigut ens alçarem mil voltes. Fins a l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu i amb tu vencerem.
Era Xavi Sarrià, amb Renaixem, del nou disc que acaba de treure enguany, amb l'esperança entre les dents. I en aquest viatge que acabem de fer al País Valencià no l'abandonem, perquè ara escoltem a Mireia Vives i a Borja Penalba amb Casablanca, també cançó del disc que han tret enguany.
Les propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.
Vestits d'estiu i de dubtes, nus al sol d'un humatí.
Morit sense crets abruptes, sóc un vis que el teu encís.
Et festeig el cos estès mentre la mar ens colpeja. Tu et pintes els ulls de cel, jo convoqui a la tempesta.
Ara i ací ens desvellem, sense roba ni vergonya a Barcelona. Serà l'estil, com digui Ric, que el món s'afona. Que el món s'afona i tu i jo ens enamorem.
L'agost mort d'una abraçada, setembre vol ser futur.
Per en esta matinada, el demà no és benvingut.
Sense urgència ni horitzons, sense cuirasses ni abrics. No ens fem presoners dels boig, que ja parlarà el camí.
Ara i ací ens desveiem, sense roba ni vergonya a Barcelona. Serà el destí, com digui Ric, que el món s'afona. El món s'afona i tu i jo ens enamorem.
I ara amb qui parlem és amb en Gerard Puget, ell és investigador de cultura popular i aprofitarem per parlar una mica de com va anar aquest Congrés Internacional de Gegants de Reus i una mica també dels gegants de Reus. Bon dia, Gerard.
Hola, bon dia, què tal?
Molt recuperats ja del Congrés Internacional?
Sí, bé, ho estem païnt encara.
Quan et comences tu a vincular tot aquest món de la cultura popular?
Bé, jo començo ja de molt petitet. A mi el món dels gegants em fascinava i també tenia una miqueta d'afany a recopilar tot allò que feia referència als gegants i a la seva vida, no? Perquè els gegants ja sabem que són figures que amb el pas dels anys resten igual, però petites diferències com restauracions, canvis de vestuari, de perruques, feia que hi hagués una mica el sentiment aquest del moment històric que estem vivint i que s'havia de documentar. A partir d'aquí, vaja, jo quan vaig començar tenia 8 anys a començar a recopilar coses i bé, fins ara, anar fent. Em vaig endinsar en el món de la música tradicional també estirat per la passió per la cultura popular i bé, doncs fins ara, anar fent.
No sé com has vist els canvis que hi ha hagut durant aquests anys.
Perdona?
Dels canvis, creus que hi ha hagut molts canvis durant aquests anys, com els has vist?
Ah, bé, vaja, els canvis més aviat són intangibles, no? Més que aspectes més materials, els canvis que he vist és sobretot de sensibilitat de les persones i de les colles, d'un boom de creació de figures i fins i tot també de vetllar per la qualitat tant musical com escultòrica com també dels rituals de la festa. Ha canviat molt durant tots aquests anys el prestigi que tot això ha anat assolint.
Tornant al Congrés Internacional, de què creus que serveixen congressos com aquest?
Vaja, serveix jo crec que per moltes coses. En principi, sobretot ha sigut un punt de trobada per gent que viu el món dels gegants des de diverses perspectives, sobretot tenint en compte que l'últim congrés que es va fer de món de gegants sobre el món dels gegants va ser l'any 1999 a Ath, a Bèlgica. A Catalunya, un dels territoris, un dels països amb més gegants per càpita que tenim, encara no s'havia fet cap congrés internacional de gegants. I crec que es necessitava fer un o situar un punt estratègic on la gent es pogués trobar i pogués discutir sobre les inquietuds que té el món dels gegants. I amb això jo crec que el congrés ja ha servit de molt.
Un eix interessant del debat que hi va haver al congrés, entre molts altres, era el fet sobre fer còpies dels originals o no. No sé com ho veies tu tot plegat.
Vaja, això és un dels temes candents. En el congrés va venir gent com el Carles Freixas, expert en patrimoni, i vaja, hi va haver una mica el debat sobre gegants originals, gegants còpies, gegants rèpliques, motllos de gegants o de figures, vaja, que els tenim per preservar, com tenen a la ciutat d'Ath, tenen els motllos per preservar-los, però no s'han fet mai còpies d'en gegants. Tot això va suscitar un debat força candent, sobretot perquè els gegants de Reus tenim els gegants al museu i tenim les rèpliques que són les que actuen a la Festa Major, i sobretot va sortir una mica la necessitat de que aquesta rèplica i aquests els gegants originals, entre cometes, no m'agrada dir-los així, però els gegants que tenim al museu puguin actuar un dia especial durant Sant Pere o un dia predefinit. Suposo que des d'aquí es començarà a treballar, però almenys vam poder copsar les inquietuds que tenien les persones que viuen al món geganter des de primera persona, vaja.
Una aportació que feies tu en format de ponència, no, en aquest simposi, del repàs contemporani, de l'època contemporània del 1929 aproximadament fins a l'actualitat dels gegants de Reus. Suposo que aquesta època contemporània dels gegants de Reus, entre altres, està marcada per la incorporació de les parelles de gegants negres i asiàtics, o com ho veus?
Sí, sobre els punts claus d'aquesta història més contemporània, en primer terme potser serien les sortides dels gegants de Faravila, que fins al 1929 els gegants de Reus no havien sortit, i que des d'aquell moment potser la sensibilitat dels gegants que pertanyen als reusencs i que, per tant, representen els reusencs allà on van, potser es va accentuar una miqueta més, però sobretot el més important és la incorporació dels japonesos l'any 56, dels primers negres el 1977, que tot i que no van quallar, sí que van servir de precedent perquè el 89 sortissin els negres que tenim actualment, i després també tota una sèrie de canvis i de restauracions que també han fet que els gegants recuperin una mica la imatge que tenien cap al 1805, des de que tenim les primeres notícies.
No sé què creus que porten els gegants de Reus al conjunt d'imatgeria festiva del país, de Catalunya.
Bé, sens dubte, els gegants de Reus, jo què he de dir, no?, com a reusenc.
És una pregunta per lluir-te.
Però sí que surto una miqueta de mi i ho miro des de fora. Els gegants de Reus són l'únic grup de gegants que representen les parts del món que tenim a Catalunya. És un grup força comú a la resta de l'Estat, com podem veure a Burgos o podem veure a Pamplona, però sí que a Catalunya, en aquest sentit, és únic, ja que representen aquestes cinc parts del món. A vegades es diuen els cinc continents, però a mi m'agrada més dir les parts del món, o diverses cultures. Jo crec que aquest és un tret diferencial que el situa en un lloc privilegiat, vaja.
El Congrés, les xerrades, de fet, van acabar amb una mica de debat. No sé quins reptes creus que té ara mateix el món geganter.
Un d'aquests dels que apuntaves, molt encertadament, és la qüestió de les figures, de les còpies, dels originals, de la preservació, de la identitat també de cada gegant, però també com a punts claus també van sorgir la qualitat musical, sobretot, que està en crisi a tot arreu de Catalunya, més o menys, el prestigi que pot tenir un acompanyament musical o una bona música perquè els gegants puguin evolucionar de la millor manera, també les coreografies, els balls de gegants, també es va tenir en compte, fins i tot a nivell internacional o a nivell estatal se'ns van presentar les coordinadores de gegants de Flandes, que eren molt, molt jovenetes i que van trobar un lloc de trobada molt, molt important per poder intercanviar inquietuds, i sobretot també des de Navarra també van veure una mica la necessitat potser de fer algun tipus d'agrupació que agrupi totes les entitats de Navarra geganteres, que actualment no existeix, més que per posar-hi un control, simplement per poder fer projectes junts.
El deixaves entreveure, no?, l'has anomenat, però com a músic que també ets, no puc evitar preguntar-t'ho, no? Com creus que s'ha de solucionar aquest problema, si tenim un problema musical amb l'acompanyament dels grups de gegants, i com creus que es pot solucionar? O sigui, creus que es pot solucionar?
Vaja, jo crec que sí, que es pot solucionar, però que això portarà el seu temps i que també hi ha un punt pedagògic que potser des de l'agrupació o des de les persones que ens dediquem en aquest àmbit no ens hem dedicat prou a la pedagogia sobre què són els gegants, quins són els instruments que els acompanyen, quin és el ritual que durant 400 anys els ha seguit, però, i tot això també cal entrellaçar-ho amb l'evolució de la societat. Antigament el soroll que hi havia al carrer no era el mateix que hi ha ara, per tant els gegants podien sortir amb un flabiol. Potser ara això no podria ser, no? Encara que hi ha certs llocs que sí que passa, no un flabiol, sinó amb agrupacions de flabiols, però sí que hem de tenir en compte que el so general de la societat ha pujat i que el so de la música també ha de pujar, per això. Però aquesta pujada de volum, com si diguéssim, no pot estar renyida amb la baixa qualitat musical, que és el que està passant ara. Des de les escoles de música jo crec que hem de fer pedagogia i també hi ha d'haver una miqueta més de receptivitat de vegades per part de les colles a escoltar-ho, no? Perquè agafar l'opció de la música tradicional i aprendre'n i vaja, seguir una formació reglada és una opció totalment personal, però sí que almenys s'expliqui des d'algun lloc perquè les colles ho puguin rebre. A partir d'aquí, jo crec que a base dels anys podrem solucionar aquest problema, sobretot de músiques que s'incorporen forànies i que no formen gairebé no formen part de la nostra tradició, tant de gegants com de bestiari.
Sí, ens centrem una mica més al camp de Tarragona. No sé com veus la salut del món geganter aquí a les nostres comarques.
Vaja, l'estat del món geganter a les comarques meridionals ha fet pujades i baixades. Hi ha hagut temporades en què es feien trobades de gegants molt potents. Ara potser estem en un moment en què les trobades de gegants no acaben de quallar pel cost que suposa i també pel moviment de gent, però crec que les comarques de Tarragona, en el sentit musical, estem en una de les millors zones de Catalunya perquè tenim un substrat musical molt bo i més o menys s'ha anat mantenint. També el fet de que hi hagi diverses colles que tenen gegants centenaris també fa que la perspectiva tradicional i patrimonial dels gegants també s'hagi mantingut una miqueta més aquí. Per tant, jo crec que, tot i la crisi de colles, que també, més que crisi de colles, crisi de portadors, jo crec que és un punt en què serà totalment transitori i que ens tornarem a recuperar una miqueta.
Comentaves el tema de les trobades. No sé si el format trobada, com el teníem o com l'anàvem repetint els últims anys, està obsolet, si hi ha d'haver-hi alguns canvis.
Això també m'ho està debatint el Congrés. Jo crec que durant 30 anys, des de les recuperacions de les tradicions catalanes de l'any 82, que marca potser un inici, fins ara, en aquests 30-40 anys ja ha fet un boom molt espectacular, tant de nombre de figures com de trobades de gegants, però avui dia jo crec que ja no prima tant el nombre de gegants que es poden aplegar en una festa, que ja ho hem vist molt, sinó que també hem de donar un punt més d'importància a la qualitat dels gegants. Per tant, jo crec que les trobades de gegants ja han passat pel seu moment, que això no vol dir que se'n puguin fer, però que potser també seria el moment d'idear noves festes en què els gegants siguin protagonistes i que no hagin de passar precisament per una trobada de gegants.
Gerard Puget, investigador de Cultura Popular, reusenc, també moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estoneta i esperem poder tornar a parlar de gegants o d'altres aspectes de la cultura popular més endavant.
I tant, serà un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, una abraçada, vagi bé.
Gràcies.
Aquest cap de setmana, i sempre en funció de l'actualitat nacional, el punt d'atenció cultural més destacat de les nostres comarques serà a Valls, en marc de la Fira de Santa Úrsula. Així, avui mateix tenim la trobada bestiari infantil, amb la participació de més de 25 elements vinculats a les escoles de la ciutat, així com també el bestiari infantil del Seguici. Des d'avui fins diumenge al pati de Valls es podrà gaudir de la Fira Castells, amb una vintena d'estants d'aquesta temàtica, de temàtica castellera, a més d'activitats pels més petits com un rocòdrom o circuits d'aventura. Els assajos de les colles castelleres a partir de 11:15 són també un dels moments màgics de la fira. Demà el Simposi Casteller amb xerrades sobre els drets d'imatge o les dinàmiques d'assaig i la sortida de vigília dels gegants marcaran el matí de la festa. A la tarda tindrà lloc un correbous ben especial, amb bous d'imatgeria festiva vinguts des de Valls, Vic, Tortosa i Reus. A la nit el tradicional correfoc i el concert amb el Joan Garriga i els mariachis tancarà la jornada. El dia central és diumenge i està marcat, com no podia ser d'altra manera, per la gran Diada Castellera, a la 1:00 PM, a la plaça del Blat. Les dues colles castelleres ballenques tancaran la temporada amb objectius de màxims. Abans, però, haurem pogut veure ballar els gegants i la mulassa. Aquestes són algunes de les propostes de la Fira de Santa Úrsula, però n'hi ha moltes més que podeu consultar en el seu programa. Al Camp de Tarragona tenim altres cites amb la cultura popular i tradicional. Així, si ens centrem en l'àmbit casteller i centrant-nos en dissabte, tenim diverses diades castelleres, com la Diada de l'Esperidió a Tarragona, on hi participen la Jove de Tarragona, els castellers de Sant Cugat, els castellers de la Vila de Gràcia i els nens del Vendrell. També el mateix dissabte a Tarragona hi actuen els Xiquets de Tarragona amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau i els castellers de Cornellà. A Reus, el dissabte, els anfitrions tanquen la temporada al Mercadal amb els castellers d'Altafulla, els castellers de Terrassa, els marrecs de Sal i els xiquets de Cambrils. I algunes propostes més que no ens podem perdre aquest cap de setmana són com, per exemple, el Festival de Moviment i Teatre Gestual COS 2017 a Reus, que arrenca avui mateix amb diverses activitats. També a la capital del Baix Camp, a Reus, tindrà lloc diumenge la festa de Sant Bernat Calbó, en què destaquem la cercavila amb els gegants de Castellvell, els gegants de l'Espluga Francolí, l'Àliga Petita de Reus i els gegants del barri Gaudí. També, com ja sabeu, a Montblanc des del passat cap de setmana hi podeu trobar el Festival Clicània.
Terra de Festa, amb Jordi Robert.
Era la marxa dels gegants de Reus, interpretada per l'Albert i el Daniel Carbonell, el Rubén Jordà i el David Gázquez, en el disc de la Festa Major de Reus de l'any 98. I seguim amb més música tradicional, a la que ens arriba de la mà de la Trova Kung Fu, i per tant en Joan Garriga. Recordeu que Joan Garriga amb els mariachis aquest dissabte, a partir de 11:45, a la plaça de l'Oli de Valls, en el marc de les Fires i Festes de Sant Urso. L'escoltem, doncs, a la Trova Kung Fu, amb A Ballar.
Quan arriba la Festa Major, la gent surt de casa, les botigues per fi tanquen i tothom s'arriba a la plaça. El bar surt al carrer i el borratxo no s'amaga, del darrer fins al primer la nit es farà cantada. I diu,
a ballar, a ballar,
a ballar amb la cumbiambera,
a ballar, a ballar,
a ballar amb la tarantela,
a ballar, a ballar,
el pas doble que mai s'acaba,
a ballar,
amb la rumbia ballesana.
Oh, ei, que és Festa Major.
Que balla el porc, balla el senyor.
major, qui mana tot s'ho gasta. El que no té demana i fa festa el que només treballa. Els veïns passen el porró, els del porro de la cantonada, i es pot veure lo bé que balla la parella més anciana. I diu,
a ballar, a ballar,
a ballar amb la cumbiambera,
a ballar, a ballar,
a ballar amb la primavera,
a ballar, a ballar,
a ballar amb l'alcaldessa,
a ballar, a ballar,
a ballar amb tota tendresa. Doncs toco el 2.
Era la Trova Kung Fu amb A Ballar. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podeu recuperar, aquest i tots els programes, a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta Jordi Robert. Nosaltres ens acomiadem al ritme d'Espencat, que retirem de manera indefinida quan acaben la gira, que de fet l'acaben aquest dissabte a Barcelona. Ens retrobem la setmana vinent. Salut i molta festa.
Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede patent d'un temps d'un país,
país,
que ja anem fent. Corre lliure pel poble la fera feroce, mentre sonen les cançons cada nit. I en cada concert Teresa rep homenatge i els fa recuperar l'esperit. Què vos passa, valencians? On està la identitat? Creus que jo puc oblidar aquella forma de cantar? Cantaré la nostra història a cau d'orella i somniarem fins demà. Perquè vull, perquè tinc ganes de somniar.
Garrot prohibició, és el que passa quan el mal ve d'Almansa. No ens furtaran la il·lusió, vareu sembrar una llavor d'esperança. Damunt de l'escenari, vorum valles falleres, al país de les albaes, per costum. Que rode la roda, pels carrers i les places, i cridarem fins que vinga la llum. Ja no canta el capellà perquè no li donen cap. Cal dir va ser detingut per cantar en valencià. Estimem perquè estimem,
la nostra llengua i seguirem avançant. Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar.
Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar.
Som la llum que guia l'escuritat.
Som les vostres veus i no ens faran callar.
Perquè no perdrem la nostra dignitat.
Continuem la senda de la nostra essència i trobar.
I trobar una resposta per demà.
Ens podran guanyar si ens donem la mà.
Si agafem la gràcia que ens vareu deixar.
De les penes al meu safareig. No és que no et mire, és que no et veig. Va com va i entra en la confusió. Silenci, censura, la televisió. Avui cantarem la vida d'un poble. Vida d'un poble que no vol morir. Vull donar-te les gràcies perquè vull, perquè tu em fas sentir-me viu. Gràcies a tu que cantaves furtiu. Gràcies a tu que em donaves caliu. Gràcies a tu que em cantaves furtiu. Gràcies a tu i sóc l'últim que riu.
Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar.
Som la llum que guia l'escuritat.
Som les vostres veus i no ens faran callar.
Perquè no perdrem la nostra dignitat.
Continuem la senda de la nostra essència i trobar.
I trobar una resposta per demà.
No ens podran guanyar si ens donem la mà.
Si agafem la gràcia que ens vareu deixar.
Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar.
Som la llum que guia l'escuritat.
Les veus i no ens faran callar.
Perquè no perdrem la nostra dignitat.
Continuem la senda de la nostra essència i trobar.
I trobar una resposta per demà.
Ens faran guanyar si ens donem la mà.
Si agafem la gràcia que ens vareu deixar.
Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar.
Som la llum que guia l'escuritat.
Som les vostres veus i no ens faran callar.
Perquè no perdrem la nostra dignitat.
Continuem la senda de la nostra essència i trobar.
Propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.